Mútua General de Catalunya us ofereix aquest espai.
I Risto Mejide, perquè contra pronòstic avui complim amb el que havíem, amb el que vam preveure fa un any.
Fa un any, sí senyor. És el primer dia que complim l'horari.
Que els divendres, quan passin pocs minuts de les 10, després del butlletí de notícies, en Risto ens dirà 5 coses que li fan molta ràbia no haver tingut ell la idea.
Exacte. 5 coses que, tot i no ser idees meves, són bones idees.
Són bones, són bones.
Jo els dic tinya.
Molt bé.
Per allò de, si la mida fora tinya. Però bueno, cadascú que li digui com vulgui.
I la primera d'avui, quina és?
La primera és una campanya publicitat que ens l'han fotuda i ningú no ha dit res, però ens l'han colat. Tota aquesta setmana s'ha fet una campanya de la Madrid Fashion Week.
Aquí?
Sí, a tot l'estat.
Val.
I clar, no s'ha venut com a campanya. S'ha venut com que, de cop i volta, clar, amb la crisi. Tu tens una crisi galopant. El fet de que hi hagi alta costura, en un moment donat, la gent, doncs, en aquests moments, segur que no... Que
no, no formaria que... part dels tres primer, les no. tres primeres preocupacions
no.
de la gent.
Diguem-ne que l'IPC no computa, això.
No.
Doncs, clar, què has de fer? Has de promocionar-la d'alguna manera. Quina és la millor manera? Doncs tirar del calaix de les notícies estacionals. Aquelles notícies que tornen i tornen i tornen i ningú no sap per què no les solucionen ja i deixen de ser notícia.
Sí.
La notícia de les talles. Has vist, no? Cada cop
sí,
i volta s'ha omplert tots els mitjans de les talles grans, que si les models no sé què, ara és el més cool del món portar...
Tenien una porta d'entrada, que era el que va passar a Milà.
Sí, sí, exacte.
Que la Miró va anar a desfilar amb unes talles una mica grans sí. i no li van deixar
Però
desfilar.
Quina casualitat, no?
Això sí.
A veure.
Quina casualitat.
Llavors, en aquell moment, clar, en aquest moment ens hem fartat de veure...
Un cervell pervers com el de qualsevol publicista, què ha vist aquí? Una gran oportunitat,
Absolutament.
No?
És una idea que dius, m'hauria agradat tenir-la, perquè dius...
Però vol dir que algú l'ha tingut, és a dir, que tot això no és casual.
No. Jo estic convençut que no. Fixa't, ha sortit tot el tema que el 40% de les dones no troben la seva talla. Ha sortit, és el més cool ara mateix, que està molt de moda, és portar qualsevol plató de televisió. Hem vist dones grasses o, diguem-ne, no especialment primes parlant i tothom dient-li lo estupenda que està. Quan tot això és mentida, quan tot això és hipocresia, quan tot això, i anem a dir la veritat,
sí.
tot això respon a unes campanyes de publicitat, que no dic que no, la publicitat efectivament es fa amb dones possiblement massa primes per lo que són, però si es fan és perquè venen. I això ningú no ho diu. És a dir, estem provant de protestar, d'arreglar com a votants el que estem espatllant com a consumidors.
Risto, comences fort. La segona.
segona idea que m'ha encantat. Actuable.es. Actuable. Has sentit a parlar d'aquesta web?
No.
Perdona, .org. He apuntat .es, però és .org.
Sí.
Actuable. És una web que ha posat en marxa aquesta setmana el Francisco Polo i es defineix a si mateix com un recurs per l'activisme en línia. És un activisme 2.0. M'ha semblat molt interessant.
En què consisteix?
Consisteix en una pàgina web que tu hi vas i dius, jo vull actuar contra alguna cosa.
Uh-huh.
Te'n recordes que la setmana passada vam parlar de que la gent vota contra algú, no?
Sí, senyor.
Doncs aquest home ha muntat una web que tu vas i dius, mira, jo tinc, per exemple, el tercer exemple que et porto...
Matitzem el lead publicitari. La gent, és a dir, per mobilitzar algú és més fàcil mobilitzar-lo perquè faci alguna cosa de la que és contrària que no de la que està a favor.
Correcte.
Hi ha molta gent que votarà a favor dels seus ideals o del seu partit.
Cada cop menys, de fet.
Però, evidentment, el gruix està aquí.
Sí. Llavors, aquest home ha vist un filon aquí i jo el trobo molt interessant per fer ONGs combatives. És a dir, ONGs basades en la participació ciutadana, que la gent, siguis o no d'una ONG, puguis anar a una web i dir, escolti, jo estic contra aquesta cosa, en concret.
Quins Llavors, objectius tenen?
Òbviament que es deixin de produir segons quines situacions. Per exemple, la número 1 ara mateix d'aquesta web, o si ahir ho era, és la visita del papa.
Estan protestant contra la visita del papa a Barcelona,
sí.
el dia 7, a la Sagrada Família.
Exacte.
El dia 6 i el dia 7.
Exacte. Llavors tu vas allà i dius, jo estic d'acord que en aquests moments, com diu a una carta que està molt ben redactada, per cert, a aquesta web, doncs que la visita del papa Benedicto XVI està pressupostada amb 50 milions d'euros.
Què dius? Però si ens ha dit tothom que el pressupost era molt baix.
Clar, és una manera d'enterar-te de la gent que està en contra de segons quines coses que no ens estan dient informació que no està enlloc.
50 milions d'euros és molt,
No. La visita està pressupostada en més de 50 milions d'euros.
Barcelona? O Barcelona
Espanya.
I Santiago?
Sí, sí, Espanya, Espanya, Espanya. Val. Llavors, darrere d'això hi ha marques, marques que les patrocinen. I darrere d'aquestes marques hi ha un benefici fiscal, fins al 80% del que posi.
S'ho poden desgravar.
Exacte, s'ho podran desgravar. Llavors, si tu estàs en contra d'aquesta visita, que pots estar a favor o en contra, però si tu estàs en contra, vas a aquesta web i dius, escolti, jo no vull que això es produeixi en un moment de crisi o el que sigui, i t'apuntes i signes. Llavors, mm-hmm. aquestes signatures es presentaran al seu dia amb una carta que diria pues això, que un cert nombre de ciutadans estan en contra d'aquesta visita. Em sembla una iniciativa molt bona, sobretot perquè si realment no està escrita cap ONG en concret o cap sí. grup ja organitzat, és una iniciativa purament 2.0, és a dir, posem el poder...
Pots sumar esforços amb gran rapidesa, però les accions seran entregar unes signatures i prou contra qualsevol dels objectius que
modestin? De moment, sí. El que passa és que ho trobo molt interessant des del punt de vista de comunicació. Com sí. t'he dit, jo crec que t'enteres aquí de coses que no t'estan dient els mitjans, mm-hmm. perquè no interessa. Clar, o sigui, els mitjans els paguen les marques.
Bé, l'haurem de contrastar, aquesta de 50
milions d'euros.
Sens dubte,
sempre. Però bueno, aquí és el que posa.
Com a mínim ja tenim una xifra. Fins Exacte. Ara ens havien dit que costaria poc, però ningú no ens l'havia xifrat.
Doncs pues aquí ho tens, actuable.es.
La tercera.
La tercera és, amb el mateix motiu, i aquí ja em significo, jo que hi estic en contra de tota aquesta, bueno, doncs, catifa que estan posant l'Església sobre de tots els temes de la pederàstia, trobo que ho estan fent fatal des del punt de vista de comunicació.
Doncs... A València, la setmana passada, per ser justos, van agafar un padrasta, que a més era capellà, l'han fet fora, l'han posat davant de la justícia
sí.
i li han tret qualsevol responsabilitat o càrrec de l'Església.
Sí, però, s'ha de dir, per altra banda, el papa va dir que eren malalts. Uh-huh. I perdoni vostè, senyor excel·lència, com se li digui, abans que malalts, són delinqüents. Uh-huh. Després són malalts, després els haurem de tractar, però primer són delinqüents.
Sí, sí.
Vale. Pues, tenint en compte això, hi ha hagut una gràfica que ha sortit aquesta setmana al Periódico de Catalunya que a mi m'ha encantat, que és utilitzar els senyals de trànsit, aquests que surten dels col·legis, no? Que
són... Sí.
Quan els nens surten dels col·legis, no?
Que posen atenció, aquest... que es veu un adult amb un nen creuant el carrer.
Són dos nens corrents, no? Sí. I amb un triangle, no? Que vol dir perill perquè surten nens del col·legi. Doncs en aquests cartells han enganxat o han fet pegatines per posar-li darrere dels nens un sacerdot corrent.
Ja.
Clar. M'ha semblat una peça publicitària fantàstica.
Sí, però com sempre és injusta perquè no tots els capellans...
Que sí, clar, que vulguis. Va,
publicitàriament és bona.
Té molta gràcia.
Què més, Risto?
Vale, quarta idea que m'hauria agradat tenir, una idea que portarà molta cua. D'aquesta setmana també els anunciants, com bé saps, s'han ofert per pagar els 250 milions d'euros uh-huh. que la Corporació Radio Televisió Espanyola deixa d'ingressar per al tema de la famosa taxa de les telecos.
Sí.
És a dir... Brussel·les ha dit que nanai de la taxa dels telecos, les telecos en principi no haurien de pagar aquesta taxa, i són 250 milions d'euros que els hi falten al pressupost de Radio Televisió Espanyola. Què passa? Els anunciants que van ser expulsats, entre cometes, de la nova llei per fer publicitat a la pública, s'han ofert. Han dit, escolti, si vostès volen, nosaltres podem pagar aquests 250 milions d'euros. És un moment molt curiós, perquè ara que hem tret pit de no tenir publicitat a la pública, la pública es queda gairebé més d'un 20% del seu pressupost fora amb aquesta...
Sobretot, quina qualitat pot oferir a futur quan un canal no té publicitat?
Correcte. No, i a més, continua computant amb temes d'audiència, cosa que també és surrealista, perquè si és competència... O sigui, si tu computes l'audiència, és per després vendre-li amb uns anunciants.
Mhm.
Per què computar l'audiència si no ha de vendre res amb un...
Home, i això em sembla bé, perquè tot la gent s'adoni que hi ha molta gent pendent d'aquest canal i d'un servei de televisió pública.
Però també és mentida. Perquè tu quan fas un programa de televisió, i això ho saps perquè has estat molt més que jo a la tele, quan li poses publicitat...
Però amb menys èxit, eh?
Bueno, sí, deixa-m'ho aquí. Quan fas un programa de tele, la publicitat que poses al mig, el que fa és computar-te menys audiència que la que tindries sense publicitat. És a dir, blindar un programa, que vol dir deixar-lo sense publicitat, vol dir segur augmentar la seva quota d'audiència, perquè la gent no se'n va. O sigui, els anuncis...
Sí, quan però Televisió Espanyola era líder amb anuncis,
sí.
I Televisió Espanyola manté una molt bona quota, no sé si tant el lideratge o potser l'ha perdut ara, però Exacte. És una cosa...
No l'ha perdut. O sigui, el perd segons el dia, el dimecres, sí. em sembla que és un dia que guanya Telecinco, però bueno, no és el mateix amb que sense publicitat. O sigui, no és una competència leial en el sentit de competir en les mateixes condicions. Jo trobo que hauria de sortir de la taula d'audiències, però no té cap sentit.
Jo trobo que hauria de tenir publicitat.
Ah, bueno, això seria fantàstic. Però, clar, també els anunciants el que han dit és jo els hi poso aquests 250 milions i, si volen, parlem de quin tipus de publicitat anirà a la pública. Que això em sembla molt més interessant que dir eliminem la publi. Si a cop i volta em posen segons quina publicitat, potser estem d'acord que hi sigui.
Clar. Anem a la darrera idea d'avui.
La darrera idea d'avui és un llibre. És un llibre que m'ha fascinat i que recomano als oients perquè és molt entenedor, fins i tot per algú que no tingui res a veure amb el món de la comunicació i la publicitat. És un llibre de Lucas Conley, que és un redactor de la revista Fast Company, que, per qui no ho sàpiga, és una revista de referència en el món empresarial i de comunicació i d'iniciatives, innovació, etc. I es diu el llibre Desorden Obsessivo por las Marcas, D-O-M.
I és l'evolució del no logo després del prologo.
Exacte,
ja estem aquí, ja.
Exacte, sí, és molt més curt que el no logo, és tal mentiles de seguida, va molt més al gra, des del meu punt de vista, a més, aporta moltes coses, aporta dades que jo crec que la gent intueix però no coneix, i que és molt interessant si estàs vivint en un món rodejat de consumisme saber-les. Per exemple, aporta la dada que l'emoció viatja al cervell a una velocitat 3.000 vegades superior a la del pensament regular.
Vol dir que abans de que processem si allò ens va bé o no ens va bé, sabem si ens agrada o no ens agrada.
Exacte, 3.000 vegades abans. Això és molt fort. Clar, d'això ho saben les marques, que en fan el que s'anomena neuromarketing, que és analitzar aquest tipus d'històries, i ha provocat que la innovació del producte esdevingui molt menys rendible que el branding del producte. És a dir, fer que m'agradi abans que raonar si em convé o no.
És a dir, que anem al curt plaç i no a l'I+D o a,
sí,
o a fer un producte millor.
Exacte, exacte. Llavors, hi ha una dada molt interessant que diu que Ford, la marca de cotxes, dedica milions de dòlars l'any a proclamar que la companyia impulsa la innovació americana, no? Sobretot als Estats Units, però, curiosament, els seus cotxes nous recorren menys quilòmetres per litre de benzina que el vell model T del 1908.
És a dir, que segurament és més important dir que innoves que no que innovis.
Exacte. És molt curiós, això.
Sou perversos, els publicistes.
No, no és culpa nostra.
No, home, no, a veure.
A mi m'han dibujado así, que diu aquella.
Risto, moltíssimes gràcies.
A tu. I la setmana que ve espero que divendres continuem complint.
Sí, home, i tant. Vostè és un home de paraula. Divendres que ve a les 10, més coses que li fan tinya al Risto perquè són idees que no les ha tingut ell.